Ja sé, Artur, que no t'agrada, però, clar, no tenim més opció.
No, no podem fer-ho d'altra manera, Josep.
Ho sento per tu, eh?
Sí, ho sé.
Però aquest és un dels pocs consols que tenim, encara que el sector està tocat. I alguns diuen que molt més tocat del que ens podem arribar a imaginar, no?
Sí, sí, el sector està tocadíssim, està enfonsat amb tancament de museus, de galeries, de subhastes. Pensa que les subhastes del juny i juliol s'han anul·lat i en 30 fires que han caigut del calendari s'està parlant ja a partir de gener de 2021. I, naturalment, doncs, entrem en aquest moment que a mi em recorda molt, Josep, el que està passant aquell llibre que tu recordaràs d'Umberto Eco, dels apocalíptics i els integrats.
Totalment.
Estem en la fase dels apocalíptics. Uh-huh. Estem en la fase en la que, com no sabem res, perquè hi ha una incertesa tremenda al voltant d'aquesta epidèmia, doncs apareix l'apocalipsi, apareix el nihilisme i apareix doncs tot això. I, per tant, és difícil preveure què passarà, perquè dependrà de l'evolució de la pandèmia, de l'evolució també de la ciència per controlar-la i del temps que estiguem parats. I tot això avui no ho sap ningú. Per tant, tots aquests apocalíptics jo crec que haurien de tenir present que estan parlant d'un escenari que en aquest moment ningú sap què passarà.
L'Isern ens deia ara que ella encara pot pujar al terrat de casa, veure paisatge i pintar. Pintar a l'aire lliure, més enllà de poder continuar pintant el seu estudi. Però aquelles persones que tradicionalment són creadors, que necessiten el paisatge i que en aquest moment no el poden gaudir, com creus que ho estan passant i quins inputs en tens tu? Creus que el confinament pot desenvolupar més la seva capacitat artística o, al contrari, la pot limitar?
Jo crec que el confinament en els creadors és un estat en el qual es troben sovint, molts d'ells. És a dir, hi ha pocs artistes avui que treballin en plein air, que vagin a buscar la natura, que plantin el cavallet davant de la realitat. La majoria estan als seus estudis, i els seus estudis estan habitualment confinats. Per tant, és veritat que treballen amb una angoixa, diguéssim, d'aquesta angoixa que està provocant la situació, que crea un pànic i un cert nihilisme, però a mi em consta, almenys els que conegui, amb els que estic en contacte, que segueixen treballant i segueixen produint, i que segurament produiran una obra bastant acord amb el que està passant. És a dir, que naturalment aquest impacte després es reflexarà. Per tant, a nivell de creador, jo no ho veig tan complex. Jo veig més després tot el procés del mercat de l'art, com es recuperarà i de quina manera sortirà d'aquesta crisi, i més en un país com el nostre, on s'ha vist darrerament que, diguéssim, el govern i les institucions no estan a l'alçada de la situació. No cal dir les declaracions desafortunades del ministre, que jo crec que es van malinterpretar, tampoc tenia mala fe amb allò de primero la vida i després el cine, però és veritat que van tard i malament. Pensa que a Anglaterra hi han destinat un paquet de 180 milions d'euros per contenir tot aquest, el que diuen, aquesta apagada cultural, a França 22 milions, a Itàlia 130, i a Espanya s'ho estan pensant. És a dir, això també crea una situació d'angoixa per la majoria de la gent que està en el món de la cultura.
I buscant els referents que la pintura ja ha reflectit sobre situacions d'aquestes també apocalíptiques, La Pesta, d'Arnold Böcklin, del 1898.
Sí, aquest és un pintor que és un dels meus pintors preferits. És un pintor que va néixer a Basilea el 1827. És molt coneguda la seva obra, La Illa dels Morts, que té diverses versions, una molt coneguda del Metropolitan i una altra que va posseir inclús el propi Adolf Hitler. I és un artista que forma part del moviment simbolista alemany i que va ser precursor, doncs, dels surrealistes i dels expressionistes. És a dir, la seva influència va arribar a Dalí, a Max Ernst, a De Quirico. Aquesta obra, La Pesta, va ser pintada el 1898, rememorant La Pesta Negra de 1347, que ja en vam parlar l'altre dia arrel de Botticelli, del Prado. aquella gran epidèmia que van morir 25 milions de persones i que va canviar una època de l'edat mitjana del Renaixement. Aquesta obra a mi m'agrada molt perquè veiem la mort que està cavalcant un animal fantàstic, que està entre un drac de l'apocalipsi i Satan, i que està arribant doncs, en un petit poble amb uns carrers estrets i va, doncs, escapçant tot el que troba. És a dir, és aquesta idea de la mort amb les òrbites buides, dirigides al cel i no a les víctimes, i amb la seva acció ineluctable, sense distincions, ni homes ni dones, ni joves ni vells, ni rics ni pobres, no? I veiem els habitants que van fugint, i al final hi ha dues dones, una blanca, que simbolitza la innocència, que està allà estirada morta, i a sobre d'ella hi ha una vestida de vermell, que és el pecat, que està plorant el cos de la dona morta. És una obra naturalment apocalíptica i és una obra doncs, basada en aquesta epidèmia de pesta negra del 1347, i jo crec que explica molt bé doncs, aquestes situacions que provoquen doncs, aquestes malvestats, que és el que parlàvem ara, no? Aquesta, sobretot aquesta por per no saber què ens passarà demà, que al final l'ésser humà té sempre aquesta fragilitat.
Perquè la mort no porta la pandèmia és la mort.
Efectivament, la pandèmia és la mort, que a més no té distincions, que això s'ha dit molt i és veritat, de països, de fronteres, tampoc de gènere, i naturalment, en aquest cas sí, més d'edat, però
no de classe social.
No de classe social.
Tant és un virus absolutament socialitzat.
Efectivament, i globalitzat, que també explica aquest virus s'extès tan ràpidament, possiblement, també per aquesta globalització, i costarà molt de poder-lo controlar justament pel mateix.
Doncs tot això també aportarà, segons ens acaba de dir l'Artur Ramon en directe en aquest programa, noves i bones creativitats que anirem coneixent conforme vagi acabant el període de confinament, vagin acabant els moments d'alarma i d'excepció. Artur, cuida't, gràcies.
Gràcies, Josep, fins aviat.